Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora. Benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó de la programació de Ràdio Olot, on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui ens arriben 5 estrenes, algunes ja amb segell de festes nadalenques. També tenim una reestrena de 20 anys i un nou títol del cicle de cinema infantil en català.
Veurem, doncs, com ens queda de revolucionada de la cartellera i bufarem les espelmes amb un gran actor que té una carrera molt exitosa.
Jugarem també els diàlegs perduts amb una pel·lícula que té moltes escenes, allò que diríem pujadetes de tot.
Amb les notes d'actualitat ja us començarem a donar més detalls sobre el programa especial que estem preparant per finals d'aquest mes.
I acabarem amb el concurs on volíem saber o que em donéssiu raons a favor o en contra per anar a veure la pel·lícula El silenci dels anells.
I arrenquem amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia l'hem trobat a les pàgines dedicades a la cultura. Les llibreries d'Israel retiren totes les novel·les de Sally Rooney perquè l'escriptora s'ha negat a cedir els drets de traducció a l'hebreu com a boicot a l'opressió israeliana contra els palestins.
Quina és la idea? Doncs comprovar que en gairebé tots els àmbits professionals, en aquest cas el dels escriptors i escriptores, hi ha persones que es comprometen amb els drets dels pobles i defensen el que creuen amb totes les conseqüències que això comporta. Què us recomanem a partir d'aquí? El hijo del otro, estrenada l'any 2012, dirigida per Lorraine Levy, un drama al voltant d'un fet inusual com és el canvi, per error, de dos nens, un de palestí que va parar una família jueva i el fill d'aquesta que va parar a l'anterior. Reflexió al voltant del conflicte que ens ha provocat la notícia triada d'aquesta setmana.
Diàlegs perduts.
No soy estúpida.
Sabemos que no lo es, señorita Trammell.
Quizá cuenta con eso para librarse de sospechas.
Escribiendo el libro tiene una coartada.
Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no. No le maté.
¿Utiliza drogas, señorita Trammell?
A veces.
¿Las utilizó con el señor Bass?
Sí.
¿Qué clase de drogas?
Cocaína.
Doncs com us dèiem, avui tornem a jugar a les pel·lícules. Ja sabeu que es tracta d'escoltar diàlegs del film triat per l'ocasió i amb ajuda de tres pistes endevinar el seu títol.
Va, avui com a novetat us hem triat tres diàlegs, així que no repetirem la mateixa escena, sinó que cada vegada escoltareu un diàleg i una pista diferents. Anem per la primera.
Primera pista. Catalogada com un dels millors thrillers dels anys 90, fixem-nos en les dues protagonistes femenines. Pel que fa a la primera, aquest va ser el seu debut al cinema, i pel que fa a la segona, aquest paper la va convertir en estrella internacionalment reconeguda.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Soy Walter Morland. Soy el propietario de un negocio de rescate de pecios y te ofrezco un trabajo. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara acorazada del lugar más seguro del mundo.
¿Por qué cree que haría algo así?
Porque no solo busco la solución a un problema, sino que ni siquiera sé cuál es el problema.
Doncs vinga, primera novetat d'aquestes que ens arriben avui mateix al Cines Olot és una pel·lícula d'acció, suspens i aventura, Way Down, dirigida per Jaume Balagueró, que és tot un especialista en el gènere i que ha reconegut que és la pel·lícula que ha tingut més complexitat tècnica a l'hora de fer-la. Explica ell literalment que és una barreja d'històries de pirates, tresors perduts, missions impossibles, però amb la gran sort de comptar amb un equip tècnic i sobretot artístic com mai hauria somiat tenir. El portatge, el rodatge, volem dir, ha estat tot fet íntegrament a Madrid i en llocs tan emblemàtics com la plaça i el Palau de les Cibeles, el Círculo de Belles Artes, l'Institut Cervantes, el Palau de Bonavista, la Biblioteca Nacional o els edificis Zurich i Metròpolis.
L'argument ens presenta un enginyer reclutat per un grup a punt de fer un robatori d'aquests que en diem d'alçada. Es tracta d'entrar a l'interior del Banc d'Espanya, esbrinar que hi amaga durant tan sols 10 dies la seva caixa forta i robar-ho, i fer-ho el dia de la final del Mundial de Sud-àfrica.
Mira, aprofitant.
I tant, ja que la gent està distreta, és un bon moment. Al repartiment tenim a Freddie Highmore, a Astrid Burgess Frisbee i Sam Riley entre els papers principals, i el director, com dèiem, ha estat Jaume Balagueró, que va debutar l'any 99 amb L'Oci Nombre i després faria treballs tan notables com Darkness, Frágiles o l'exitosa saga de Rec.
Su nombre real es Izuku Midoriya. Está en busca y captura en todo el país.
Las carreteras se colapsan rápidamente.
Que los héroes que estaban en espera entren ya en acción.
¿Midoriya? ¿Se puede saber qué has hecho?
¡Por la salvación de la humanidad! ¡Por la salvación de la humanidad!
¡Por la salvación de la humanidad!
¡Te pido perdón!
Ya eres de los míos, héroe.
¡Entonces vuelta! ¡Vamos!
¡No! ¿Por qué tenemos que salir nosotros a hacer la compra?
Ens arriba My Hero Academy, Missió Mundial d'Héroes. És una nova entrega, concretament la segona, d'aquesta saga japonesa d'animació, My Hero Academy. És una franquícia que inclou de tot, les pel·lícules, videojocs, que tenen més de 50 milions d'exemplars venuts, i la sèrie de Netflix. Ha recaptat més de 28 milions de dòlars al Japó, que suposa el doble del que va fer la primera entrega, que es deia El despertar de los héroes.
A l'escenari del que escoltàvem, amb aquests crits i aquests xiscles, és un món on el 80% de la població té algun poder sobrenatural, i molts joves somien en convertir-se en herois, però n'hi ha un, en Deku, que ha nascut sense poders, pobret. I la cosa li obligarà a formar-se precisament en aquesta prestigiosa acadèmia. El director ha estat Kenji Nagasaki, que ja havia dirigit les anteriors pel·lícules d'aquesta mateixa saga.
Tened cuidado, que nos podemos hacer daño. A ver si os sirve de lección.
Soy tu padre, Miguel. ¿Qué te pasa?
Estoy un poquito estresado. Con el trabajo, con los niños.
Tenemos muchos días de vacaciones.
Demasiado. Con Tamara no estoy pasando la mejor época.
Era por aquí, por la derecha, era por aquí.
Ay, era por ahí, era.
¿Qué es eso, abuelo?
La bola de cristal. Es mágica, concede deseos.
¡Wala!
¿Creéis en la magia?
La magia es real.
Que no es magia, que tiene mucha imaginación, el abuelo.
Queremos hacer muñecos de nieve.
Pero hay que creer en ella para que se cumpla.
Deseo que los muñecos sean de verdad y se queden con nosotros. Están vivos, qué fuerte.
I ens arriba allò que dèiem al principi, un dels primers productes, cada any arriben més aviat, de producte
sí,
nadalenc,
sí, sí, sí.
I que és dirigida, evidentment, a tot el públic familiar. Aquesta, concretament, quan Cuidado con lo que deseas, està basada en un conte de David Marquès, escrit després del temporal Filomena de Madrid, i un guió de Mireia Llinàs, que és també la responsable d'aquella famosa i exitosa sèrie Estoy vivo. És una comèdia de bons sentiments, podríem dir que és, evidentment, una comèdia nadalenca, però que té un to fantàstic que, segons el director, intenta despertar el nen que tots portem a dins i que, segons ell diu, és una època en què tots volem creure que tot és possible.
I aquí, doncs, hi afegeixen la pel·lícula perquè sigui així. La història ens presenta una família que passa el Nadal en una cabana a la muntanya. L'avi, que té poders màgics, no els pot acompanyar, però els nets li han robat una bola màgica que concedeix tota mena de desitjos.
Mira tu,
a partir
d'aquí
poden passar moltes coses. Al repartiment tenim a Dani Rovira, a Cecília Suárez i José Sacristán, que en ple rodat va rebre la notícia que havia estat guardonat amb el Premi Nacional de Cinematografia, i a més hi participen noms com Fernando Esteso, Willy Montesinos, Vicente Romero o Sonsoles Benedicto. El director és Fernando Colomo, de llarguíssima trajectòria, va debutar l'any 1977 amb Tigres de papel, després faria Que hace una chica como tú en un sitio como este, La vida alegre, Bajarse al moro o Los años bárbaros, entre moltíssimes altres.
Es fea.
Puede llegar hasta los 200 metros.
El obelisco de Washington mide 169 metros.
¿Entonces será la más alta?
¿Quién es usted?
Gustav Eiffel.
¿Ha reconsiderado la exposición universal?
¿Otra vez con eso? No veo el sentido de construir algo inútil que será desmantelado después.
¿Tiene una respuesta para todo?
La vida me ha enseñado a evitar las sorpresas.
Buenas noches. Mírame.
Esperaba no volver a verte jamás.
Thank you.
Eiffel.
Sí, perdón.
¿Se le ocurre alguna idea para el concurso?
Hay que ser más libre. Más audaz.
Una torre. 300 metres.
Una torre, la Torre Eiffel. De fet, la pel·lícula es diu Eiffel. És una pel·lícula drama, comèdia, biòpic, tot a parts iguals. És la primera que tracta el personatge de l'enginyer Gustave Eiffel, que de fet va ser exacte, no?, l'artífex d'aquesta emblemàtica torre. El director del film ha explicat que està lliurement inspirat en fets reals, que això sempre vol dir que hi ha llicències, eh? Sí. Que un es permet. És el procés de la construcció de la torre, és més fidel una mica també amb el que va passar, i el de la relació, podríem dir, dels personatges, és més lliure, que això també és lògic, pel fet que tècnicament és més fàcil tenir documentació objectiva que diu com va ser la construcció, i després tota la part més emocional i de relacions, aquí hi ha una mica més de llicència. Se l'anomena la Titanic francesa per diverses raons. D'entrada, pel pressupost, que és molt elevat. Dificultats tècniques, perquè aquí es barreja construcció real i digital.
Diu que van elevar la construcció real fins a 25 metres.
Que aviat està dit,
De tal com és la Torre Eiffel.
Exacte, tota la resta, evidentment, posada digitalment, però també perquè això encaixi i tingui una credibilitat, podeu comptar que el pressupost és molt elevat. I també perquè hi ha una història d'amor, com passava amb Titanic.
L'argument, després de col·laborar en els treballs de l'Estàtua de la Llibertat, Gustave Eiffel es troba en el més alt de la seva carrera. I el govern francès el que vol és una cosa espectacular per l'Exposició Universal de 1889, que ha de tenir lloc precisament a la capital, a París, i resulta que l'encontre casual, com deia mare, amb un amor de joventut, el farà inspirar d'una manera molt concreta en la construcció d'aquesta torre que canviaria, evidentment, la capital francesa per sempre. En el repartiment, Romain Duris, que repeteix interpretant un personatge real, com ja va fer a la pel·lícula Molière. Emma McKay, que molt recordareu, és el seu segon paper de la seva carrera, però molt recordareu el seu primer, que va ser dins de la sèrie Sex Education, i Pierre Delon de Champs, entre d'altres. El director és Martín Bourboulon, va debutar el 2015 amb Papà o Mamà, i després en faria una segona entrega d'aquesta mateixa pel·lícula. Té un projecte, un seguit de pel·lícules, sobretot al voltant de la figura dels Tres Mosqueters.
Durante 10 años, a Harry le han hecho creer que...
¡Nunca ha existido la magia!
Pero hoy está a punto de descubrir...
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter.
...que él es diferente.
Eres un mago, Harry.
¿Yo soy qué?
Un mago.
¡Qué maravilla!
Ahora, tras los muros de un mágico castillo...
¡Bienvenidos a Hogwarts!
¡Qué pasada!
Amb tres notes, heu sabut tots, bé, potser quatre,
sí.
De quina pel·lícula està...
Sí, quatre o cinc, exacte.
Amb aquestes,
sí.
És d'aquelles pel·lícules que té una banda sonora, com passa amb altres, que ja la identifica abans de que sentis qualsevol diàleg o qualsevol altra cosa, no? Estem parlant de Harry Potter i la Pedra Filosofal, i ara algú pot dir, vaja... Com és que posem Harry Potter? Té una explicació, Jordi.
La posem, doncs, perquè si Eiffel, que dèiem abans, pot ser una de les perles de la setmana, el que és una efemèride de l'any, i és, evidentment, el motiu de per què es programa novament, és perquè compleix 20 anys la pel·lícula que obria la saga de Harry Potter. Igual que en aquell mateix any varen obrir-se altres sagues, però aquesta en concret era l'any 2001, que va ser molt generosa amb aquest tipus de productes. El Senyor dels Anyells també és una de les sagues que va començar en aquell moment. La primera va tenir molt èxit per la seva reestrena de fa uns mesos, i esperem que passi el mateix amb Harry Potter, és a dir, que la trilogia de Tolkien va tenir molt d'èxit, esperem que la de Rowling també tingui el mateix. Per dir-ho d'una manera, aquest divendres es projecta ja la primera de totes elles, que és aquest títol que has dit tu, Harry Potter i la Pedra Filosofal.
Per si algú no sap l'argument, el personatge central és aquest nen, en Harry, que té 11 anys i que s'assabenta...
En aquell moment tenia 11 anys.
Sí, bueno, ara en té uns quants menys. De fet, al llarg de les pel·lícules ha anat creixent, sí. Que és el que passa en pel·lícules protagonitzades per nens. En aquell moment s'assabenta que és un mag quan rep una carta informant-lo que ha estat acceptat pel Col·legi Hogwarts de Màgia i Bruixeria, on allà hi coneixerà els que seran els seus millors amics. Dues hores i mitja de fantasia i aventura dirigida per Chris Columbus amb Daniel Radcliffe, Rupert Green i Emma Watson de principals protagonistes. Després de tants anys, perquè en fa 20, val la pena celebrar poder tornar-la a veure en pantalla gran i en bona companyia.
I vist tot això, encara no acabem, perquè totes aquestes novetats hem d'afegir-hi el nou títol del cicle de cinema infantil en català, ja ho sabeu, dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda, la primera sessió, i en aquest cas podrem veure Raya i l'últim drac, estrenada a principis d'any. Crec que va estrenar a la vegada en sales i a la plataforma Disney,
no,
si no m'equivoco.
Sempre va, diria, ara em fas dubtar, perquè no, diria que no, Raya va trigar uns dies. Disney fa l'estrena i al cap de X temps la fa la plataforma.
En pocs dies, per això.
Sí.
En tot cas, us explica la relació que té la princesa Raya i un dels dracs que intenta salvar el territori on viuen. I per tant, amb tot el que hem explicat, aquestes quatre novetats més aquesta de cicle de cinema infantil, veiem que hi ha dos triplets, això ja, no sé si és el primer triplet de la temporada o el segon, però n'hi ha dos aquest cop, que són Raya i l'últim drac, com dèiem, divendres, dissabte i diumenge, perdó, a primera hora, amb My Hero Academy i amb Santos Criminales. Per altra banda, hi ha un altre duplet, Rondon Error amb Harry Potter i Eternals, dos duplets, El llop i el lleó amb Venom a Bram Matanza i Cuidado con lo que deseas amb El último duelo, i hi ha finalment tres sales amb una sola pel·lícula, en totes les seves sessions, que són Eiffel, Eternals i White Down.
És ben bé que si no trobeu pel·lícula que us agradi...
Aneu al teatre.
Sí, sí, perquè n'hi ha moltíssimes per triar. Preneu nota també que el proper dijous 18 de novembre tenim òpera al cinema amb Faust, de Charles Gounod, dirigida per Dan Ettinger, des del Teatre Real de Madrid. I per últim, dir-vos també que el proper dijous, el 18 de novembre, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Eternals.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Diàlegs perduts.
Estaba a punto de prepararme una copa. ¿Te apetece una?
No, gracias.
Oh, claro, también has abandonado el Jack Daniels, ¿no es cierto?
Tengo unas cuantas preguntas más que hacerte.
Yo también tengo algunas para ti. Para mi novela.
Heu escoltat, com dèiem, un altre diàleg de la pel·lícula que avui heu d'endevinar, i per aquells que encara aneu una mica perduts, tenim una ajuda més.
Va, vinga, segona pista. La pel·lícula va obtenir moltes nominacions a premis importants, però finalment només va guanyar dos guardons menors. El segon reconeixia el treball de la protagonista, un paper que sembla ser abans havien rebutjat actrius com Kim Basinger, Julia Roberts, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Gina Davis, Kathleen Turner o Demi Moore.
Efectivament, amb aquesta sintonia és molt fàcil imaginar que el que anem a fer ara és celebrar un nou aniversari. Anem a bufar les espelmes d'un pastís d'un home que ahir justament va fer 47 anys d'edat. I com ja vàrem dir la setmana passada amb les seves actuacions, ha volat amb molts avions i ha navegat amb més d'un vaixell.
Leonardo Wilhelm DiCaprio, nascut l'11 de novembre de 1974 a Hollywood, és fill de pare italià, distribuïdor de còmics i mare alemanya. Esperonat pels seus pares, des de molt petit pujava als escenaris amb un petit grup de teatre avantguardista.
A l'adolescència va rodar anuncis de publicitat i alguns episodis de sèries de televisió com Roseanne, que sentim de fons a la seva sintonia, Los problemas crecen o Santa Bàrbara. En el cinema va debutar amb només 17 anys a Critters 3, una barreja de comèdia i terror. Però la fama internacional li va arribar dos anys després amb A quien ama Gilbert Grape, coprotagonitzada per Johnny Depp i per la que va ser nominat a l'Oscar i al Globus d'Or en la categoria de millor secundari.
Aquests reconeixements li van permetre fer treballs de renom, com el del poeta Arthur Rimbaud a Vida sans limite, el personatge Jim Carroll a La vida d'un rebelde, o al costat de Sharon Stone, Gene Hackman i Russell Crowe al western Ràpida i mortal. Però la confirmació total de la seva carrera arribava l'any 1997 de la mà de James Cameron i encarnant a Jack Dawson a Titanic al costat de Kate Winslet.
¿Dónde vive exactamente, señor Dawson?
Verá, señora, en la actualidad mi dirección es el Titanic. Y cuando desembarque, estaré en manos de Dios.
¿Y con qué medios cuenta para sus largos viajes?
Trabajo para ir de un lugar a otro. Utilizo cualquier medio para viajar. Gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker. Tuve mucha suerte.
Aquestes notes també, amb 4 o 5 escoltes...
Ja saps d'aquestes coses.
Ja saps de quina...
què parles.
Bé, doncs el que dèiem, Titanic només va ser el principi. Per aquest paper, hem de dir-ho, va ser nominat al Globus d'Or per la història d'aquest naufragi, el més famós de tots els temps, i vindrien èxits l'un darrere l'altre com Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, Gangs of New York, de Martin Scorsese, del qui es va convertir una mica amb la seva musa particular, i El aviador, on interpretava el magnat Howard Hughes, i amb el que va ser nominat a l'Oscar i va guanyar el Globus d'Or, però ara ja com a actor principal de drama.
Altres títols destacats de la seva carrera els trobem a Infiltrados, una història de gàngsters, novament amb Martin Scorsese, Diamante de Sangre, drama de denúncia amb Jimon Hunsu i Jennifer Connelly, i Red de Mentires, una intriga d'espionatge amb Russell Crowe. Aquell mateix any, el 2008, participa a Revolutionary Road, on va tornar a fer parella amb Kate Winslet en un drama matrimonial a meitat dels anys 50 i basat en una novel·la de Richard Yates.
Siento el retraso de la cena. ¿Alguien quiere otra copa?
Oh, no te preocupes. Así estamos juntos y hablamos. No deberías haberte molestado. Con la mudanza y demás, menudo atracón de cosas tendrás. No es un juego de palabras.
En realidad ha habido un cambio de planes. Creía que era obvio, pero... April está embarazada.
¡Enhorabuena!
Oh, April, no sabes cuánto me alegro. Oh, entonces supongo que necesitaréis una casa más grande, ¿no?
You saw me crying in the chapel.
Martin Scorsese el torna a escollir per un paper dur i dramàtic a Shutter Island, on DiCaprio farà el paper d'un investigador que intenta resoldre la desaparició d'una assassina en un sanatori psiquiàtric. L'actor ja es troba en una etapa de gran estrellat on tot el que estrena és seguit minuciosament tant per crítica com per públic.
Parlem de grans produccions com Origen, ciència-ficció dirigida per Christopher Nolan, J. Edgar de Clint Eastwood, Django Desencadenado, Western dirigit per Quentin Tarantino o El gran Gatsby, adaptació de Scott Fitzgerald dirigida per Baz Luhrmann.
Com a conseqüència de la seva trajectòria, tornen els premis. Evidentment, guanya el Globus d'Or per El Lobo de Wall Street, novament amb Scorsese, i repeteix guardó com a millor actor amb El Renacido d'Alejandro González Iñárritu, que també li significa guanyar l'Oscar al millor actor protagonista.
Me llamo Cliff. Soy el doble de Rick Dalton.
Especialista.
Sí.
Eres muy guapo para ser especialista.
Eso me dicen.
¿Qué? ¿He dicho algo gracioso, especialista?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué es lo gracioso?
Oye, tío, no quiero problemas. Estoy aquí para trabajar.
Número uno. Four men on a search. Each man different.
El seu darrer treball també va ser sota les ordres d'algú que ja l'havia dirigit. Quentin Tarantino el va triar a Érase una vez en Hollywood, ambientada als anys 60, per formar parella amb Brad Pitt, en el que molts van voler veure una repetició d'una de les parelles més famoses del cinema, com van ser al seu moment Paul Newman i Robert Redford. En el paper de Rick Dalton, DiCaprio va ser nominat a l'Oscar.
Amb diverses i conegudes relacions sentimentals, la majoria amb models, un dels trets destacables de Leonardo DiCaprio és la seva agenda professional. Segons algunes informacions, té mitja empareulada la seva participació en pel·lícules fins a l'any 2029.
Veus?
Esperem que així sigui i que amb aquests títols o amb altres que pugui involucrar-s'hi, el seu treball ens segueixi acompanyant per molt temps. De moment, ahir en va fer 47 anys, per tant, per molts anys.
Diàlegs perduts.
Aún tengo mis llaves.
Déjalas en la mesa y vete. ¡Déjalas en la mesa y lárgate de una vez!
¡Maldita sea! ¡No me eches! Después de todo me debes algo.
yo no te debo nada. Y tú tampoco me debes nada. Sí, nos hemos acostado, ¿cuántas veces? 10, 15 quizás, pero no ha sido tan memorable como para establecer obligaciones.
Doncs vinga, tercer i últim tall dels nostres diàlegs perduts d'avui. Per aquells que encara tingueu dubtes, llancem la tercera i última pista.
Tercera pista. El director, que també és guionista i productor, és conegut pel contingut explícitament violent i sexual de les seves pel·lícules. La majoria d'elles pertanyen als gèneres del drama o la ciència-ficció i ha aconseguit moltes nominacions a l'Oscar, la majoria d'elles per la edició, el muntatge i els efectes especials.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem a comentar un parell de cosetes que tenim a l'agenda per les notícies. D'una banda, s'han fet públiques aquesta setmana les candidatures als Premis del Cinema Europeu. En parlarem en més detall perquè són el dia 11 de desembre, encara tenim dies, però sí que voldríem destacar el fet que hi són presents títols tan premiats en els darrers festivals com Titán, El Padre, Quo Vadis Aida, Una joven prometedora, Compartimento número 6, són pel·lícules que hem comentat i esmentat aquí a partir d'aquests certàmens. I també volíem destacar Sentimental, de Cesc Gall, perquè ha estat nominada en la categoria de millor comèdia europea. Com dèiem, això serà l'11 de desembre, però abans de tot això tenim una altra data que també volem parlar-ne ara amb una mica de calma.
I tant, que si abans d'arribar a l'11 de desembre passarem pel 26 de novembre.
Què passa el 26 de novembre?
És la data escollida per fer aquest programa especial que farem des del Cinema Olot, perquè el 23 de novembre, concretament, se celebren 20 anys, que havia d'estar dit, el temps passa de pressa, que es van inaugurar el Cinema Olot. Després d'haver tingut el Gridó, el Colón i el Núria, doncs recordeu que van tancar els tres cinemes i van obrir un multicinemes, que era la primera vegada a la història que en teníem una a la ciutat.
I que nosaltres hi érem. Érem el dia de la inauguració en el Cines Olot. I, per tant, això, aquest programa especial que continua, que es diu 20 anys de Cines Olot.
El farem des del Cinema Olot. Us hi volem convidar perquè vingueu, perquè podeu venir de públic. Ho farem des d'una de les sales, per tant, estareu asseguts amb unes fantàstiques butaques. Farem el programa en directe des d'allà, un programa especial que tindrà més durada, durarà aproximadament una hora, a partir de les 7 de la tarda, i serà com un... És un programa en el qual repassarem doncs, aquests 20 anys del Cinema Olot amb tot el que això comporta, perquè hi ha moltes pel·lícules que formen part de la història del Cinema Olot i formen part de la història de tots nosaltres, i precisament s'han escollit una d'aquestes emblemàtiques que es van estrenar també fa 20 anys, com és la pel·lícula Amélie,
que estava en el programa de la primera setmana, la cartellera de la primera setmana,
i la tornarem a poder veure aquest cop en pantalla gran, una pel·lícula que a més ha desaparegut de la majoria de plataformes, per tant ara no es pot veure massa, i en canvi poder-la veure en gran pantalla és un bon regal per aquest 20è aniversari. Farem tot un acte, doncs, després del programa podrem veure aquesta pel·lícula, després ens quedarem a comentar una mica tot plegat prenent una copa de cava, o sigui que us convidem a tots a poder venir de públic i assistir al programa de ràdio en directe i després a poder veure la pel·lícula d'Amélie. Hem de dir que és gratuït, però per qüestions també d'aforament podeu recollir la vostra invitació anant a les taquilles de Cines Olot i allà us la donaran gratuïtament.
O sigui, un menú amb tres plats prou suculents, com és veure la ràdio en directe, un programa en viu, veure una bona pel·lícula, com és Amélie, i per últim, doncs, veure, però aquest cas amb ve alta, amb una copa de vi i fer, o de cava i fer un petit refrigeri.
T'agrada el cinema? T'agradaria veure un programa de ràdio en directe? El Cines Olot celebra 20 anys de la seva estrena i et convidem a commemorar-ho amb nosaltres. Divendres 26 de novembre a les 7 de la tarda, programa especial del Sessió Contínua en directe des del Cinema Olot. I tot seguit, projecció de la pel·lícula Amélie. Si vens de públic, pots guanyar un abonament de 20 entrades al Cines Olot. I és que 20 anys no es fan cada dia. Ja pots anar a buscar la teva invitació gratuïta a les taquilles del Cines Olot.
Si t'agrada el bon cinema i la bona ràdio, ens veiem el 26 de novembre a les 7 de la tarda al Cines Olot.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, anem al concurs amb les dues prèvies que ja anem acostumant a fer últimament. La setmana que ve parlarem de novetats per veure a les plataformes i, atenció, atrapats en el temps, anirem a una pel·lícula del rei Midas de Hollywood. Ho dono com a pista.
I hem d'anar a la solució dels diàlegs perduts.
Sí?
A veure si l'heu endevinat. Avui els diàlegs perduts eren la pel·lícula Instinto Básico, estrenada l'any 1992 i dirigida per Paul Verhoeven. Anem ara, doncs, un cop us hem resolt el misteri dels diàlegs perduts, anem a regalar les entrades per anar al cinema.
Sí, perquè la setmana passada vàrem tractar una mica a fons, disseccionar allò que fem en l'Atrapat en el Temps, la pel·lícula El silenci dels anyells. I el que volíem és que ens diguéssiu un motiu per anar-hi a veure-la o no anar-hi.
O no anar-hi,
exacte. Tant podia servir una cosa com l'altra. El que passa que em sembla que ha sigut positiu, eh?
Sí, la majoria de gent parla d'obra mestra, de grans interpretacions, entre, evidentment, hi ha qui diu que no li acaba d'agradar el gènere o que li fa por, també, evidentment, us dèiem que tant servia una cosa com l'altra. Argument, interpretacions, i que és un clàssic, podríem dir, això ens ho han dit la majoria dels participants, també hi ha qui li genera, doncs, dobles sentiments, intriga i rebuig, per exemple, ens deia la Rosa, no? O moltes altres persones que parlen de veure a Hopkins, diuen, ha estat pur, ens diu l'Esteve, diu, es menja la resta d'actors en els dos sentits, en tots els
totalment,
dos sentits de la paraula, eh? Però bé, d'entre totes les persones que heu participat a través de Facebook i d'Instagram, que sabeu que allà podeu participar per guanyar les entrades, s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinema Olot, l'Anna Feixes, que ella ens ha dit una interpretació excel·lent d'Anthony Hopkins.
Doncs tota la raó per l'Anna. Anem per la pregunta de la setmana que ve. Una mica amb excusa d'aquesta estrena d'Eiffel, que, com dèiem, va canviar la fesomia i l'ha canviat per tota la història de la ciutat de París. El que volem és que ens digueu títol d'una pel·lícula rodada a una gran ciutat.
Ja sabeu d'aquelles pel·lícules que la ciutat és l'escenari.
Sí,
que llavors...
i un dels protagonistes més.
Exacte. Doncs va, podeu participar a través de Facebook o d'Instagram.
En el nostre programa els protagonistes són els oients i, evidentment, el cinema. Ho tornarem a fer divendres que ve a sessió contínua a Ràdio Olot per continuar parlant de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.